És hora de les sèries.
L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
I avui sèries ambientades a Sant Jordi. Sandra Sotillo, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Avui què ens has preparat?
Doncs avui, per tota la gent que ens agrada, diguéssim, compartir el terreny pel·lícules i literatura, no? Que tant ens agrada llegir com ens agrada mirar sèries, hem buscat sèries, havia posat 5, però no són 5, són més de 5, són una per cada plataforma, que estan basades en llibres. I aquí tens l'opció, no? Si tu ja has vist la sèrie, doncs i potser no sabies que hi havia un llibre i dius, anem a mirar el llibre. O per altra banda, potser encara no has vist la sèrie i dius, ostres, doncs primer anem a llegir el llibre. I així ja tens triat el llibre que has de comprar aquest Sant Jordi.
Això és una mica delicat, no? Sempre és millor llegir el llibre i després veure la sèrie, més que no pas fer-ho a la inversa, perquè és clar, perd tota la gràcia, no?
A mi m'agrada més. A mi m'agrada més. El que passa és que sí que és veritat que, per exemple, Joc de Trons, jo vaig mirar primer la sèrie i llavors vaig anar a llegir el llibre. I com que sèrie i llibre s'han separat en alguns camins,
clar,
doncs fins i tot és, té un punt divertit, no? De dir, ostres, mira, aquest personatge no fa el que jo m'esperava que passés en aquesta escena, no?
T'ha ajudat a entendre algunes coses fosques de determinats personatges llegir la novel·la?
M'ha ajudat a perdre'm més de lo normal.
Ah, sí?
No, sí, o sigui, amb tothom que pugui anar a llegir la literatura de George R.R. Martin, que ho faci, perquè realment les sèries estan superbé, però aquest senyor tarda molt a escriure, però déu-n'hi-do el que escriu, perquè les descripcions són espectaculars. Les descripcions que fa de les escenes, jo crec que tu imagines millor llegint el llibre que no l'escena que recordes de la pel·lícula.
El que passa és que és inevitable, no?, quan estàs llegint el llibre, quan sobretot està descrivint determinats paisatges, no anar-te en el que ja has vist.
Sí, en aquest sentit, el ser una sèrie de fantasia,
sí,
de vegades t'ajuda una mica, perquè el cap és molt ràpid a imaginar segons quines escenes, perquè potser són més quotidianes o és més fàcil imaginar-les, no? Però quan et comença a parlar d'un exèrcit de no sé què, no sé quantos, doncs potser t'és més difícil imaginar-lo. A mi m'agrada molt, jo és el que m'agrada més dels llibres, no poder-te imaginar aquests mons, però sí que, més que per l'escena, jo és els personatges.
Clar, és que jo sempre pregunto, Sandra, i sempre anem a petallar mateix amb tu, però perquè és un tema que a més a més és fàcil que també els oients se situïn, amb Harry Potter, que tu ets una gran fan. Clar, qui els nens i nenes d'ara que llegeixen els llibres i han vist totes les pel·lícules, jo crec que és molt difícil llegir el llibre i tu no tenir la imatge, sí, d'en Radcliffe, que és l'actor que feia de Harry Potter. En canvi, els que han llegit els llibres abans que es fessin les pel·lícules, en el seu imaginari, quan el llegien, la cara de Harry Potter, d'Hermione i de tots era una altra, no? Llavors jo penso que perd aquesta
clar, part. Clar, a mi això em va passar, jo primer vaig veure les pel·lícules i llavors vaig, bueno, no totes les pel·lícules, però jo la primera pel·lícula de Harry Potter que vaig veure va ser la tercera, que feien un cinema a la Fresca allà a Castellfollit i posaven aquesta pel·lícula, i vaig mirar la pel·lícula, en aquell moment recordo que em va fer por, perquè era la de l'hipogrif i tot això, i era petita i em va fer por. Llavors, quan va sortir la següent pel·lícula, crec que també la vaig veure per la tele normal i corrent, i llavors em vaig enganxar i vaig anar a recuperar tots els llibres.
Però clar, quan llegies els llibres,
els llegia amb la cara dels actors. Sí,
clar,
sí.
Clar, clar.
Això em va passar, no sé, m'hagués agradat també veure què m'hagués imaginat.
Sí, sí. Que això està bé perquè quan tu t'has llegit el llibre prèviament, llavors vas a veure si allò que t'ensenyen quadra més o menys amb el que tu t'havies imaginat.
Tu havies llegit Harry Potter, Neus?
No, jo El Senyor dels
Anells. El Senyor dels Anells. Sí. I va ser abans de les pel·lícules.
Sí, l'avantatge en el meu cas és que era molt abans. Jo vaig llegir la trilogia de Tolkien i tot, El Silmarillion, El Hobbit, etc., quan era adolescent, o menys encara. Vull dir, vaig llegir bastant joveneta. Clar, havien passat tants anys que no tenia viu el record exacte de com havia imaginat els personatges. El que sí que va passar és que quan vaig veure les pel·lícules vaig reconèixer el que en certa manera m'havia imaginat, tot i que clar, no era exacte. Suposo que és diferent si tu t'acabes de llegir un llibre i vas a veure la pel·lícula, que si fa tants anys en el meu cas, però sí que s'assemblava molt a l'univers que jo m'havia creat.
I els paisatges?
Clar, els paisatges sempre supera la realitat, supera la ficció, és a dir, i podies imaginar això que deia ara la Sandra, no? Posar l'exèrcit o tal, però després quan veus les imatges, clar, segurament hi ha coses que tu no te les has imaginat igual. Potser en els paisatges, quan llegeixes el llibre, et centres més en els personatges, en les històries, i no tens tant aquesta visió tan global així de paisatge que és tan visual, no? però sí que és veritat que bé, llegir, jo trobo que és un bon exercici llegir llibres i després veure les pel·lícules, per exemple, tot i que a vegades hi ha gent que es decepciona molt també,
depèn
del que t'has fet o el que hi ha, una adaptació mai és exacta, en un llibre hi ha molta més cosa, això és una llança a favor dels llibres. Les pel·lícules i les sèries han de reduir, sobretot les pel·lícules. Les sèries, a vegades, si tens més temporades,
sí,
pots ampliar, però una pel·lícula redueix. Llavors, sempre trobes més matisos en un llibre.
A mi m'agraden molt les adaptacions. Jo sóc fan de les adaptacions. M'agraden tant els llibres com les pel·lícules, com les sèries, però les adaptacions en si sempre els trobo un exercici molt divertit, no? De... perquè és el que diem, no? I nosaltres que fem ràdio també ho notes, clar, no? Vas, fas ràdio, però, ostres, el llenguatge de ràdio és per ràdio. Llavors, sí, si el mateix que has fet a la ràdio ho vols escriure, has de canviar de llenguatge, perquè no és, no és el mateix. Sí. I si llavors ho volguessis fer audiovisual, una altra vegada has de tornar a canviar. Llavors, jo no m'espero mai, quan adapten un llibre que m'he llegit i m'agrada, no vaig a mirar la pel·lícula o la sèrie pensant, va, sisplau, que tot estigui exactament com jo he llegit. Perquè no, és una experiència diferent i pots gaudir les dues coses tranquil·lament. I per això, avui, jo crec que les que us porto avui totes són sèries / llibres que són bones, tant el llibre com la sèrie, no? I per tant, jo crec que és una bona manera per la gent que té por de les adaptacions
per introduir-se.
Sí, perquè segur n'hi ha algunes que no sap ni que eren adaptacions.
Doncs vinga, ens hi posem.
Som-hi.
Va, ens n'has portat unes quantes. Jo,
sí,
clar, és que només m'havia mirat a la primera part del guió. Llavors,
sí, no, haurem...
I he vist que n'hi ha unes quantes més.
Haurem d'anar una mica picadets.
Vinga, comencem, va.
Comencem per Amazon Prime. Us porto El ferrocarril subterrani.
Entonces vi una belleza moteada flotando sobre los campos. Como un ángel volando bajo, con un brillante escudo en sus brazos.
Pero ¿a dónde van los que huyen y no vuelven?
Aquí solamente hay sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Es el momento de marcharnos.
Se busca a esa chica por el asesinato de un niño.
Ese hombre perdió a mi madre. Y luego a mí. No va a rendirse y me seguirá buscando.
Estás muy rabiosa. Debes hacer algo con esa rabia. Si no, te comerá viva.
Escolta, m'està venint moltes ganes de veure aquesta sèrie, eh?
Sí, n'hem parlat alguna vegada. Jo, a mesura que han anat passant els mesos, he anat veient que realment és una molt bona sèrie, no? I que, ostres, d'Amazon Prime en parlem poquet. També és veritat que sempre que parlo d'Amazon Prime em sembla que ressalto aquesta sèrie. Però és que, ostres, la història és brutal. I aquí és la sèrie aquesta, El ferrocarril subterrani, basada en el llibre El ferrocarril subterrani, no?, de Colston Whitehead. Va guanyar un Pulitzer, vull dir que el contingut és de primera qualitat. Està editada en català per Periscopi, qui vulgui anar a buscar el llibre aquest Sant Jordi. I si el contingut, o sigui la història creada pel llibre, és una passada, aquí hi afegim que hi ha en Barry Jenkins, que, sí, és el director de Moonlight, guanyador a l'Òscar a millor pel·lícula el 2016, i que per tant hi afegeixes a la qualitat del guió, hi afegeixes una bellesa visual increïble. Vull dir, és una sèrie molt dura perquè explica la història d'una jove esclava que viu en una plantació de cotó als Estats Units, i decideix fugir a través d'això, d'un ferrocarril subterrani que va ser un mitjà de transport, de viatge per Nord-Amèrica, clandestí, una xarxa, diguéssim, de solidaritat entre els afroamericans que buscaven la llibertat, no?, durant l'esclavitud. Per tant, tenim una història molt i molt dura, però que visualment és increïble. Vull dir, només de mirar el tràiler veureu les escenes, les imatges són d'una bellesa cinematogràfica espectacular. Llavors aquí ens trobem això, ens trobem un llibre que la història és molt
és
treballada
potent, no?
I és molt potent,
molt
i llavors hi afegeixes un mitjà, que és el de les sèries, amb un audiovisual molt cinematogràfic que fa, doncs, que la bellesa que tu has llegit al llibre, doncs, te la transforma, doncs, en un espectacle visual increïble.
En aquest cas, també, millor llegir primer els llibres, si no hem vist la sèrie, i després fer el salt a la sèrie. Hem de deixar passar un temps per pair-ho tot plegat. Què ens recomanes?
Sí, jo crec que pot funcionar de les dues maneres. pot funcionar primer mirant la sèrie i llavors recuperant el llibre, o al revés, si no has mirat la sèrie, jo et recomano que primer llegis el llibre.
Clar.
Sempre el primer que s'ha fet és el llibre, no? Llavors el camí normal seria aquest, no? Primer llibre, llavors sèrie. Però si has mirat la sèrie i et va agradar la sèrie,
sàpigues que hi ha el llibre,
exacte,
no?
Exacte, sàpigues que hi ha el llibre i que són, vull dir, són dues experiències, com dèiem, són dues experiències totalment diferents, una cosa i l'altra.
Aquesta la podem veure a Amazon, Amazon Prime.
Amazon Prime és una minissèrie, per tant, és una temporada, 10 episodis, 60 minuts per episodi, i ja està, vull dir, la mirareu... Anava a dir, un cap de setmana potser us faltaran unes miques d'hores, però sí, la teniu vista ràpid. És una història dura, això sí, però bé, jo crec que val molt la pena.
Molt bé, d'Amazon Prime anem cap a Disney Plus.
Doncs sí, i ens anem amb una sèrie que encara no s'ha estrenat, s'estrenarà el 15 de maig, que es diu Conversations with Friends.
Would it depress you to sleep with someone who loves someone else?
Not if they loved me too.
Thought that maybe I wasn't capable of love. That there was something wrong with me. That isn't true. I'm not afraid of anything at all. I know they're married, but I thought he was funny.
I històries entrecreuades, aquestes sèries a mi m'agraden molt.
Sí, i en aquest cas, doncs, mira, us la porto, us l'he posat aquí expressament perquè si no heu llegit el llibre ja el podeu llegir abans no s'estreni la sèrie. Aquesta
mira.
Sí que...
Teniu temps.
Conversations with Friends, converses entre amics, de la Sally Rooney, la mateixa autora de Normal People, no? De gent normal, que va ser un gran èxit tant el llibre com la sèrie, i ara ens han adaptat, no? aquesta altra novel·la seva, Converses entre amics, en català la trobareu per La Magrana, i bé, jo he llegit els llibres de la Sally Rooney, jo vaig llegir Gent normal abans de mirar la sèrie. Em va agradar molt el llibre, em va agradar encara més la sèrie.
Ah, mira.
I aquest llibre, Converses entre amics, no em va agradar tant.
Llavors, el què? La sèrie?
El llibre. El llibre. La sèrie encara no ha sortit, sí. Llavors tinc moltes esperances amb la sèrie, perquè... No, perquè és veritat, o sigui, la manera d'escriure de la Sally Rooney és una manera molt íntima, descriu situacions molt, molt íntimes, molt personals, i això de vegades necessita... El suport audiovisual perquè tu connectis molt amb els personatges i perquè ho entenguis molt, no? Té una manera d'escriure molt peculiar, la Sally Rooney, que està molt bé, eh? Jo, a mi dic que em va agradar menys aquest que l'altre, però tot i així em va agradar molt, no?
Perquè Normal People et devia deixar el llistó molt alt, segurament, no?
Sí, o sigui,
t'esperaves molt
no
més.
És un tipus de novel·la que a mi m'apassioni. Les novel·les d'històries romàntiques no són el meu gènere preferit. Però la manera d'explicar-ho va ser una manera això tan diferent del que havia llegit últimament, no tan íntim, amb una manera d'escriure super diferent. No diferencia moltes vegades del que diu o el que pensa el personatge de la seva descripció que te'n fa ella, no? Té una manera d'escriure que has d'estar molt atent per entendre qui està parlant en aquell moment, no? I llavors suposo que l'audiovisual al darrere, doncs em va fer connectar molt més amb els personatges, i la veritat és que la sèrie, jo per mi, va ser una de les millors de l'any que es va estrenar, i per això tinc moltes esperances amb aquesta nova sèrie, perquè si compleix el mateix que va fer
l'altra,
doncs m'agradarà més la sèrie que el llibre.
Sandra, sí, són històries d'amor de gent que té vides, per entendre'ns, paral·leles, però aquestes vides paral·leles s'acaben trobant en algun punt? És a dir, són històries separades que acaben confluint en un mateix nexe d'unió, o no necessàriament?
No, aquí, o sigui, la història que explica aquesta sèrie són dues amigues / parella, dues noies que són sobretot amigues, però que també són parella, i com les seves vides queden d'alguna manera entrelligades amb la d'una altra parella, que és un actor i una dona, que són de més edat que elles, però comencen a compartir una relació d'amistat, de compartir els mateixos cercles, etc, etc. I què passa? Doncs que aquí un s'enamorarà d'un, s'enamorarà de l'altre, i trobarem, doncs, això, històries entrelligades entre ells, però que conflueixen moltíssim, d'aquestes quatre persones. I bé, jo crec que sempre les seves protagonistes són això, són noies joves, 20 i pico d'anys, universitàries, i una mica la seva primera experiència amb l'amor d'una manera real, no? No l'amor d'institut, sinó un amor ja
més adult,
exacte. Sí, sí. I aquí en aquesta sèrie hi trobarem actors que ens sonen, actors que no ens sonen gens, i jo, havent vist el tràiler, crec que no s'assemblen gens a el que jo m'havia imaginat quan llegia el llibre, i això al primer moment em va sobtar, i vaig dir, ostres, jo no me l'imaginava així,
no?
D'una altra manera. I llavors un cop veus el tràiler dius, ah, doncs no està malament.
No està malament.
Potser l'ha encertat més ella.
Que la meva imaginació.
Que la meva imaginació, sí.
Molt bé, doncs aquesta la podeu veure a Disney Plus a partir del dia 15 de maig, eh?
Sí, jo dic Disney Plus perquè s'estrenarà per Starz.
Ah,
que és on va estrenar Nova People, però recordem que Starz no va inclòs pagant amb Disney Plus, vull dir, haureu de pagar una mica més segurament per veure aquesta sèrie, però bé, encara no s'ha acabat de... Hi ha aquesta plataforma Hulu,
sí,
que aquí no ens arriba, i el que arriba a través de Hulu de vegades arriba a través d'HBO, de vegades arriba a través de Disney. En aquest cas, jo amb tota la seguretat diria que ens arribarà per Disney Plus, però bé, ho informarem quan es digui.
Quan toqui, molt bé. Bé, ara ens hem de posar drets perquè anem a la tercera de les propostes. Segurament molta gent no sap que aquesta sèrie també està basada en un llibre. Sembla que ja ho he explicat alguna vegada, que és de les poques sèries en què cada capítol me'n passava la intro.
Sí,
sí, molt ben feta.
Sí,
i una banda sonora
espectacular.
Sí, sí, la van clavar amb aquesta banda sonora perquè tu ara sents això i de seguida identifiques la sèrie.
I veus la imatge d'aquesta intro que estem
fent. Sí. I a mi em va passar una cosa, nosaltres al patinatge vam fer un ball amb una versió d'aquesta cançó. I jo recordo que un dia, no recordo qui va ser, però era una nena petita que va venir i em diu, Joc de Trons, fan servir la vostra música?
Joc de Trons, estem parlant de Joc de Trons. Probablement els que sou més posats en la matèria ja sabíeu que hi havia un llibre al darrere.
Més d'un llibre, sí.
Potser altres no, no? A veure, explica'n, Sandra.
A veure, avui us porto... No podíem parlar de sèries basades en llibres sense parlar de Joc de Trons. És la gran sèrie dels últims anys, no? Que sabem que s'ha baixat en llibres i és més que l'evolució dels llibres ha afectat molt a la sèrie.
Sí.
Perquè la sèrie va haver d'anar per lliure en un punt perquè en George R. R. Martin no havia acabat el llibre que tocava, no?
Això ha de ser molt estressant, eh?
L'autor no estava gaire content, eh?
Clar,
hi havia unes pressions. A més, que clar, quan tu fas els llibres, tu tens un públic, com a lectors. Però clar, quan saltes a la pantalla, el públic se't multiplica exponencialment i tot aquest públic pressiona per finals que a cadascú li agradarien.
Ah. Jo no sé si a ell com a autor li haurà anat gaire bé que s'hagi fet aquesta sèrie.
No ho sé.
Evidentment per la butxaca segur, però pel que és la seva creativitat literària, fa molt de temps que ha de treure aquest llibre nou i no el treu. I s'ha embarcat amb nous projectes i jo crec que aquest senyor té un, com es diu, un bloqueig
mental
d'aquests mentals i artístics.
Bueno, més que és que, clar, la sèrie li ha acabat. És a dir, a nivell cinematogràfic li han acabat la seva saga i li han acabat d'una manera.
O sigui, t'han acabat la teva pròpia història.
Clar, te l'han acabat de la seva manera i, clar, tu, no ho sé, ara has de treure un llibre que saps que tots els fans del llibre i també de la sèrie poder s'agafaran i que potser no té res a veure amb el que...
Clar, anava a dir, la part bona és Joc de Trons, la sèrie, ha tingut un final que molts de fans no els hi han agradat.
Sí.
Llavors tu ja saps que si vols remediar això, ho pots fer. Jo tinc la teoria que aquest senyor no acabarà els llibres.
És que també et diré una cosa. Si no hagués sortit aquesta trama final a través de la sèrie, o si la sèrie no hagués anat pel seu cantó, potser el llibre també a nivell de vendes hauria estat una altra cosa.
Clar,
dubtes de que ara, si aquest senyor acaba el llibre, com que la gent ja s'ha fet la idea de que la cosa acaba d'una determinada manera, si això li afectarà a l'hora de vendre més llibres.
No, jo crec que si ell arriba a treure aquest llibre, serà rècord de vendes.
Però hauria de ser un final diferent, estaràs d'acord amb això?
Bueno, encara li queden, per fer el final, no és pas l'últim aquest, és la sèrie que ha tancat ràpid, sí. Jo crec que aquí van calcular-ho malament, vull dir, haurien d'haver anat a to. No pots començar a fer una sèrie i començar a fer temporades si l'autor no té acabats els llibres.
El que passa que, esclar, amb el que triguen a gravar una sèrie d'aquestes característiques, també se't poden morir els personatges pel mig, eh?
Sí. No, jo crec que aquí, ostres, es va notar molt, a més, quan la sèrie va començar a desviar-se dels llibres. Perquè és això, els llibres tenen un contingut, una qualitat, unes històries, i llavors quan treus això, els guionistes es queden sense la base.
Perquè aquest desviament es devia fer amb el permís del propi autor,
dedueixo,
no?
Ell hi era, i ell estava allà, allò, li demanaven els guions, no és que els guionistes diguessin, no, ara acabem nosaltres la sèrie, ja està, no? Hi havia aquesta conversa amb el propi autor, però bé, es va notar molt la falta de llibres al darrere en les últimes temporades. No sé gaire com descriure-ho, però sí que notaves una mica que el vaixell anava sense ningú que el governés, no? Sí. I bé, en aquest cas jo us he portat Joc de Trons. Jo sempre convido la gent que miri Joc de Trons, que recuperi Joc de Trons i es miri tota la sèrie sencera. Entenc que són moltes temporades i molts capítols i capítols llargs per ara posar-s'hi sense que la gent t'acompanyi, no? Popularment, que sigui la conversa del dia a dia. Però bé, és que s'ha d'estrenar la prequela. S'ha d'estrenar el 22 d'agost, arriba la prequela de Joc de Trons. Està basada en un altre llibre, que no és el de... O sigui, la sèrie de Joc de Trons que nosaltres coneixem està basada en la saga de Canción de Hielo y Fuego.
Sí.
I, en canvi, aquesta prequel estarà basada en el llibre Fuego y Sangre.
Escolta'm una cosa, Sandra, una persona que no hagi vist cap capítol de Joc de Trons i que digui ja n'hi ha prou perquè tinc ganes de veure-la i de gaudir-la, ja que tothom en parla, perquè si no en els àpats no tinc amb qui parlar de cap altre tema, li recomanaries que s'esperés a veure la prequela del mes d'agost i després fes la continuació fins al final de la saga?
Sí, pot fer-ho.
Ho dic perquè, com que és una prequela, potser li ajudarà més a entendre coses que han de venir després, no?
Pot fer les dues coses. Pot llegir... Si ha de llegir tots els llibres, potser no arriba, el 22 d'agost.
Sí.
Però pot endinsar-se la sèrie total que ja tenim publicada i llavors, el 22 d'agost, mirar la prequela, o al revés. Jo recomano que, mira, que ja que tenim temps fins al 22 d'agost i això és un llibre separat de la saga, aquest Sant Jordi es compri el llibre aquest de, com hem dit, Fuego y Sangre, Foc i Sang, i llavors el 22 d'agost miri la prequela. I llavors, si li ha agradat,
miri tota
s'endinsi a tota la resta. Així no tindrà 8 temporades per consumir i uns quants llibres que són totxos, això sí, eh? Aneu preparats si aneu a comprar aquest llibre, perquè tots són molt totxos, aquests d'en George R.R. Martin.
Porteu a carret.
Bé, suposo que es deuen fer packs, no?, amb tota la...
Sí, home, això... Tot el que sigui màrqueting per vendre llibres, ja sempre, sí.
Molt bé. HBO Max, eh? Podem veure el Joc de Trons?
Sí, HBO Max.
Totes les temporades
de Joc de Trons, i també serà la plataforma on el 22 d'agost s'estrenarà aquesta prequela.
Doncs vinga, ens n'anem directament cap a Netflix, la plataforma de la que parlàvem, jo diria, amb la seva sèrie estrella d'aquests últims temps.
Sí.
Que és aquesta.
All is fair in love and war.
Miss Daphne Bridgerton.
You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single
moment. Em sembla que no ho diríem igual que ella.
No. Has come for the social.
Bé, els Bridgerton, que aquí tots el tenim molt referenciat per la banda sonora i per aquell cul enganxat a un arbre que es veu a la primera escena del primer capítol.
Et va afectar,
Sí, bueno, no sóc l'únic d'aquest programa, d'altra banda.
Clar, jo és una sèrie que la vaig descobrir com a sèrie, no sabia que darrere hi havia... Doncs tota una saga literària que tenen, vamos... Tenen tema per anar fent moltes temporades. Jo no vaig estar... No em va apassionar, diguéssim, la primera temporada, en el sentit de la història. Evidentment, com a sèrie que t'enganxa i et fa mirar els capítols de dalt a baix en un sol dia, sí. Vull dir, té totes les qualitats per enganxar-te a la cadira i no deixar-te anar fins que te l'has acabat de mirar. I va ser un èxit total de...
Rotund.
Sí, i rotund de visionats. A mi la història com a si no em va apassionar. Llavors he vist aquesta segona temporada i li he trobat la gràcia.
Veus? A nosaltres ens ha passat al revés. Bueno,
sí?
Em va agradar més la primera que la segona.
Jo no vaig passar del primer capítol.
A mi em crida amb força l'atenció això de tenir una novel·la o tenir una temporada de cada germà.
Sí,
és,
sí.
És una cosa que al principi, al no saber que estava basada en novel·les, no m'esperava, i llavors doncs, l'he descobert una mica el que hi ha darrere, he pensat, ostres, que divertit. Jo no ho llegiré ara, vull dir, és un tipus de novel·la que no aniré a buscar. Però que si m'hagués enganxat fa 10 anys, o així, o no tants, 5.
T'ho hauries plantejat.
Jo crec que sí. Jo crec que hagués sigut d'aquestes tipus Nàrnia, tipus d'aquestes tipus de Crepúsculo, no? Que jo em vaig enganxar a les sagues de Crepúsculo, a les sagues de Nàrnia, em vaig llegir tots els llibres, doncs crec que si hagués descobert Bridgerton per aquells anys també me l'hagués consumit de dalt a baix.
El que té una sèrie com aquesta basada en llibres, que a més ja estan fets, és que ara, per exemple, la gent que s'ha quedat amb ganes de saber fins que no t'arribi la següent temporada, sí que et pots avançar i
clar.
Agafes el llibre.
Ah, clar, això sí.
I aquí ja saps el que hi haurà.
Clar, i són 8 llibres, eh? Són 8 llibres, cada un d'ells tracta d'un germà, i per l'ordre que...
Que estan fent les sèries?
Que estan fent les sèries. Ostres, ara no ho sé, ara potser m'he tirat a la piscina
no sé.
I no sé si és ben bé així. Però sí, no. Crec que sí, crec que amb l'ordre que estan fent...
Però sí que la sèrie segueix un llibre, eh? És a dir, cada sèrie, la sèrie, sí. La temporada, per entendre'ns, segueix un llibre.
Sí, exacte. La primera temporada anava sobre la germana, la Daphne, sí. Que va ser la del Duque, aquesta ja la tenim estrenada. La segona, el segon llibre anava sobre el germà gran, l'Anthony, que és la temporada que estem veient ara. I la tercera temporada ja
la
serà
germana.
Sobre... No, sobre l'altre germà. En Benedict, el segon germà.
D'acord.
Sí, va en aquest ordre. Per tant, la gent, això, que s'hagi quedat amb ganes després de veure aquesta temporada i haver d'esperar fins a la següent, pot avançar-se i anar a buscar el llibre, i tant.
Tenim una bona opció també per aquest Sant Jordi.
I tant que sí. Això a Netflix, eh?
Això a Netflix.
Els Bridgerton.
Sí, els Bridgerton.
Que hi trobarem totes les temporades completes, eh?
Dues temporades tenim ara mateix i bé, les mirareu de dalt a baix perquè són, ja et dic, són d'aquestes que tenen tots els ingredients per ser addictives, no? I que us enamoreu dels personatges i que voleu saber com continuen les seves vides.
Anem cap a pel TV Plus.
Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia, oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después, cuando pasó a ser mi historia. La única historia.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído su teoría.
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. No les gusta el futuro que predigo. Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas.
Això és Trailer Foundation, es diu així, no, perdó, Foundation, no, Trailer és el que esteu escoltant, Foundation.
Sí, Fundación, aquesta sèrie d'Apple TV Plus, que no se n'ha parlat gaire, es va estrenar i va passar molt i molt desapercebuda, i llavors, doncs, a mesura que s'ha anat fent, que han anat sortint capítols, doncs la gent o els crítics han anat aixecant la veu, no?, de la qualitat d'aquesta sèrie, tot i que li han criticat que, com sentiu, és ciència-ficció. Ciència-ficció al màxim. Doncs ja han criticat que no hi ha gaire ciència-ficció.
Carai.
Fins gairebé al final de la temporada. Està basada en la saga, una de les sagues considerades la millor obra de ciència-ficció de la història, amb el mateix nom, d'Isaac Asimov. La trilogia original és La Fundació, Fundació Imperi i La Segona Fundació. Estem parlant d'obres que es van publicar als anys 50, vull dir que fa molt i molt i molt de temps, però llavors també aquest mateix autor va fer dues seqüeles, que són Els Límits de la Fundació, l'any 82, i La Fundació i Terra, el 86, i les últimes que va publicar van ser dues preqüeles, Preludi a la Fundació, el 88, i Cap a la Fundació, el 93.
Caram.
Vull dir que aquí teniu llibres i llibres i llibres per anar llegint, si voleu, aquesta història de ciència-ficció, que, com sentíem una mica en el tràiler, es basa es centra en un científic que va inventar com una espècie de càlcul matemàtic per predir el futur. I a partir d'aquí, doncs, veiem, és ciència-ficció pura i dura. Vull dir, les imatges del tràiler són espectaculars. Vull dir, la manera d'ensenyar aquests planetes, aquesta civilització que viu en una mena de Star Wars. Clar, la gent que ha vist Star Wars a posteriori, no, doncs, t'hi fa pensar molt, no? Tot ho compares amb,
sí, clar,
amb això.
És el que tens de referència.
Sí, i aquí veiem, doncs, actors que coneixerem, no?, que ens sonaran de la cara, en Jared Harris, que vam veure a Chernobyl. Tenim en Lee Pace, conegut també per El Senyor dels Anells. Vull dir que trobareu actors coneguts, una història de ciència-ficció basada en unes quantes novel·les. Quantes n'hem dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novel·les.
Déu-n'hi-do.
I n'hi ha més, n'hi ha més, però aquestes són les que es basen en aquesta sèrie.
Sembla mentida, A vegades ens passa per alt, que moltes d'aquestes sèries estiguin basades en llibres, i per tant està molt bé avui, Sandra, que ens facis aquest recordatori. Foundation, la trobareu a Apple TV Plus, que ja hem explicat que és una plataforma que ara està
en alça,
Sí. Després de que haguem criticat molt en aquest mateix programa, que inicialment ens va decebre a molts. Bé, anem a la següent, anem a Movistar Plus, amb una sèrie que està molt i molt bé.
Cuando estaba en Pavia, me repetía una y otra vez que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre.
¿Puedo hablar con usted un momento?
Vete a casa.
¿Qué? Necesitamos a gente como usted.
¿Yo qué voy a hacer?
¿Qué?
¿Qué yo qué voy a hacer?
¿Venirte conmigo para luchar por nuestros sueños?
Ai, aquests somnis. Dime quién soy, és com es diu aquesta proposta de Movistar Plus, que francament recomanem molt, molt, molt.
Aquesta l'he posat expressament per en Joel, perquè feia dies i dies i setmanes que em deia, hem de parlar de Dime quién soy, sí, que sí. Està molt i molt bé. Jo no l'he vista, aquesta, no l'he vista, però sí que està basada en el llibre Digue'm qui soc, de la Julia Navarro, editat en català per Rosa dels Vents, i bé, jo crec que és apassionant, no?, el que ens proposa, tant el llibre com la sèrie. Jo crec que és això, és un format que pot ser consumit tan i tan bé llegit per literatura com per la sèrie.
Ah, mira, a mi m'agradaria llegir després d'haver vist la sèrie, a veure si m'aporta alguna cosa més, perquè la veritat és que la sèrie em va enganxar, I és molt i molt recomanable, sobretot si us agrada tota la vessant aquesta més històrica,
És espionatge, intriga, sí, misteri, sí, sí. Amors, desamors, no? És tot un seguit de històries.
Amors per les causes, sense fer spoilers, per les causes.
Aneu al tanto,
Que de vegades són més potents que el propi amor que tu pots tenir, doncs, per un ésser estimat, no? Fins i tot per un fill, ara ho sentíem aquí en el tràiler, no?
Clar, jo us en puc fer una mica la sinopsis basat en el que proposa la sèrie. És una periodista que rep la proposta d'investigar la vida de la seva besàvia, i en sap molt poc d'aquesta besàvia, i llavors a partir d'aquí haurà de reconstruir, doncs, la seva història, encaixant una mica totes les peces de la vida d'aquesta dona. I això es basa està basat en el segle XX, però ens va des de la Segona República fins a la caiguda del mur de Berlín, la Segona Guerra, la Guerra Freda, tot una etapa històrica molt llarga per reconstruir, doncs, tota aquesta vida d'aquesta dona. La veritat és que fa molt bona pinta, i és d'aquestes, és novel·la típica de Sant Jordi, és novel·la típica de regal de Sant Jordi.
La trobareu a Movistar Plus, Dime quién soy. I anem a l'última, ens aturem a Filmin.
Don't talk to him. Everybody here only speaks Greek anyway. We're on holiday. We are here to live like local people.
My children were struggling. Larry wanted to be a writer. Amarga was turning into a twit.
Jerry loathed school. Leslie wanted to shoot anything that moves.
I moved us all here.
Los Durrell. Los Durrell, aquesta sèrie, minissèrie que trobem a Filmin. Jo... És una descoberta. Feia molt de temps que quan entrava a Filmin la trobava allà, era la foto de portada, diguéssim, però no havia tingut temps mai de mirar-la. I és una aposta super, super divertida, molt optimista.
Això ens va bé,
Sí, jo veies la imatge i semblava més una història així d'època també, no?, per com anaven vestits els personatges, i així molt anglesos, molt això, una mica Bridgerton fins i tot, Però llavors mires la sèrie i és totalment divertida i no s'assembla res a el que jo m'imaginava que era aquesta sèrie. Està basada en un llibre de la trilogia de Corfú, que és una obra autobiogràfica d'un zoòleg i presentador de televisió que es deia Gerald Durrell, i doncs està basada en aquesta sèrie, que té 4 temporades,
Déu-n'hi-do.
Està acabada ja, completament acabada, per tant, tenim principi i final. Són 6 episodis per temporada, 50 minuts per episodi, vull dir que és assequible. Però això, aquesta sèrie ens trasllada amb aquesta família anglesa que es muda, quan es mor el pare de la família, tenen problemes econòmics i es muden a l'illa grega de Corfú. Uh-huh. I clar, la vida grega i la vida anglesa
no tenen
absolutament res a veure. Allà ells no parlen grec i els grecs no parlen anglès. I bé, és tota una sèrie molt divertida d'això, no? De com s'han d'adaptar a aquesta seva nova vida, tota la família, per això es diu doncs, els Durrell, no? Una mica com els Bridgerton, doncs els Durrell. I bé, jo crec que és molt divertida, com deia, molt bonica, una sèrie d'aquestes que et fan sentir bé, molt optimista. I per altra banda, prepareu maletes perquè es farà venir moltíssimes ganes d'anar a visitar les illes gregues, que de vegades, mira, això està bé, tant les sèries com els llibres. Si no pots viatjar a través de sèries i llibres, jo
està
crec que és una
bé.
Bona proposta
des del sofà de casa.
Això de descobrir illes gregues ens va passar amb Mamma Mia, per exemple.
Exacte.
Tot i que després sí. Ens vam decebre al saber que s'havia gravat tot amb una nau industrial a Londres, no?
Sí, aquesta no sé on s'ha gravat. El que està clar és que ganes de viatjar a Grècia te la fa venir també, però bé, no sé si s'ha gravat a Anglaterra també.
Bé, doncs fem un repàs abans de tancar. Sandra, comencem per Amazon Prime.
Sí, doncs Amazon Prime, el ferrocarril subterrani, també tenim Disney, Conversaciones con amigos, converses amb amics, que aquesta us haureu d'esperar, no s'ha estrenat encara, el 15 de maig arriba. HBO Max, Joc de Trons, tant la sèrie original, diguéssim, les 8 temporades de Joc de Trons original, com us podeu anar preparant, no?, llegint aquest llibre de Foc i Sang per aquesta prequela que arribarà el 22 d'agost. Ens anem a Netflix, no podia ser cap altre, els Bridgerton, que teniu les 8 novel·les per consumir mentre esperem la tercera temporada de la sèrie. Apple TV Plus, pels amants de la ciència-ficció, Fundación. Uh-huh. Teniu llibres també per anar fent, exacte. Movistar Plus, la sèrie que ens proposa en Joel, Dime quién soy, basada en aquest llibre Digue'm qui sóc, de la Julia Navarro, i a Filmin, Los Durrell.
Sandra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.